Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Radio Estel, amb Mercè Raga.
La Generalitat de Catalunya va anunciar les 20 personalitats i les 10 entitats que rebrien la Creu de Sant Jordi, un dels guardons més prestigiosos que atorga. I una de les guardonades de la, és l'activista social Vicky Bernadet, supervivent d'abús infantil, que el 1997 va fundar l'associació FADA. FADA, eh?
Sense
sigles, eh? No són sigles.
No, o sigui, no.
Perquè això en parlarem, em sembla, que
sí,
va haver-hi
sí.
algun problema, Vicky. Clar, aquesta associació... Doncs va néixer per ajudar les víctimes com ella, que es va reconvertir en la Fundació Vicky Bernadet, que coneixem tots a dia d'avui. Això va passar el 2006. Vicky, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Moltes gràcies per convidar-me.
Activista social impulsora d'aquesta Fundació Vicky Bernadet, que va néixer com aquesta associació FADA, que ara deia, ostres, és que és FADA nom, no? Vas tenir problemes, no?, quan vas haver d'anar a Madrid, que volies enregistrar, diguéssim, el nom de l'associació, i no et van deixar.
Sí, em va saber molt greu, la veritat, perquè el FADA era un nom que m'importava molt, perquè... té la seva raó de ser, és a dir, que jo quan patia els abusos quan era petita, doncs jo desitjava que una fada em vingués a buscar i que em portés a un altre lloc, no? I per tant, era, bueno, estic sola, però li dic a la fada, no? I clar, quan vam passar d'associació a fundació, vam registrar com Fundació FADA, perquè era un nom que jo no volia perdre. Però ens van comunicar que no, que estava ja... que ja existia aquest nom i que no podíem. Llavors vaig haver d'anar a Madrid i tot i no me'n vaig sortir. No me'n vaig sortir,
no,
no ens van deixar... No hi va haver manera, no. Llavors, bueno, es va decidir posar el meu nom. Però vaja, jo m'hagués encantat que s'hagués dit Fundació FADA. Perquè, bueno, és ella de dir, jo quan era petita no la tenia, no? Doncs existeix ara una FADA perquè la gent...
Per la gent que ho necessiti. Que,
exacte, no? I per tant tenia tot el sentit del món... menys per ells.
Ostres, Vicky, com ha estat aquest procés de fer d'una experiència tan dura, no? I dolorosa el motor de la teva vida, no?
Bueno, sóc una privilegiada total, perquè no tothom fa el mateix procés o té la mateixa, els mateixos factors de protecció en el seu entorn com per poder fer tota aquesta història, no? Vull dir que jo de veritat que em sento molt privilegiada. Suposo que aquí hi ha un punt de resiliència o de caràcter o de, repeteixo, d'entorn, però... sí que és veritat que tot aquest procés ha sigut molt llarg i que jo, fins que no ho vaig dir en veu alta als 34 anys, jo vaig passar per les mateixes coses que qualsevol altra persona, és a dir, que el dolor, la incomprensió, els intents de suïcidi, el fet de tenir... vaig tenir una depressió de quasi 3 anys, és a dir, que jo vaig passar pel que passen moltes persones que han patit abusos sexuals o agressions sexuals. El que passa és que en el moment en què ho vaig dir en veu alta hi va haver una sèrie de característiques, que repeteixo que pot ser internes o també, no?, que fa que tu vas donant passos cada vegada més adreçats a oblidar els agressors i dedicar-te a sobreviure a tu, no? I, bàsicament.
Clar, potser aquesta supervivència fa que t'empesquis estratègies molt estranyes, no?, per poder sobreviure i al mateix temps, no?, per, no sé, en el teu cas, si no m'equivoco, van ser unes cartes, no?, que van
sí,
quedar
clar, amb una taula. Sí, clar, jo no ho volia explicar, és a dir, que no va ser una cosa de dir, ostres, quina força tu sí. que ho vas explicar, sinó que jo no ho volia explicar ni ho volia no parlar-ne mai a la vida d'això. però és veritat que una neboda meva va trobar uns poemes que jo vaig escriure, i aquí també té molt a veure el caràcter de la meva neboda, és a dir, tossuda, justiciera en el sentit més bo de la paraula,
sí.
I em va arribar a treure tot el que m'estava passant. El que passa és que jo li vaig dir això, no, tu i jo, que no surti d'aquí, que això que no se sàpiga, i ella va dir sí, home.
Endavant.
No va parar fins que la cosa va sortir. I a partir d'aquest moment ja és gestionar el tsunami, que això és el més difícil, no? Els pros, els contres de tota la gent, no? I aquí va sorgir que jo una vegada vaig fer aquest procés de poder gestionar el que passava, és com em vaig adonar, doncs, que estàs molt sol, que no... Clar, jo estic parlant de fa molts anys també, de la meva revelació, jo en tinc 69, o sigui que imagina't els anys que fa. I en aquell moment era molt més difícil, però jo veia que necessitava ajuda i no hi havia res.
No hi havia res.
No hi havia absolutament res, preguntava, i no només no hi havia res, sinó que no en tenien el que necessitava. És a dir, ara què necessites? Si ja tens 30 i pico d'anys, si et va passar quan en tenies 5 i 9. I llavors vaig dir, ui, això no pot ser. Llavors me'n recordo que pujava a la Rambla, que venia de l'Institut Català de les Dones, que estava a Portaferrissa.
Vas anar, no? De fet,
vaig
a l'institut.
Vaig anar, però és que no... Amb tota la bona fe, la persona que em va atendre, doncs la manca d'informació, a més, les víctimes d'abús sexual eren invisibles. Són coses que no passaven. No passaven. I em vaig sentir molt, molt, molt enrabiada. I llavors, pujant per la Rambla, vaig dir, bueno, no crec que sigui jo sola al món que necessiti això.
Clar.
Aleshores, amb una mica d'egoisme, vaig dir, bueno, si no és, jo la necessito, doncs me la munto. I em vaig muntar l'associació, que era per mi, però per tots.
Per tots, per aquesta ajuda.
Exacte.
I tu t'imaginaves, el 1997, quan vas començar, que arribaríeu tan lluny i que ajudaríeu a tantíssima
gent? No.
Clar, perquè...
No.
Ara que arriben aquests
reconeixements... L'ambició que hi havia a l'associació era... perquè en aquell moment no tenia ni idea de les estadístiques. Llavors vaig començar a informar-me de les estadístiques, i és quan em vaig quedar molt, molt, molt astorada de dir, a veure, estem parlant d'un 20% de la població, estem parlant d'un de cada 5, que com estàs veient, el 97 ja era aquest percentatge i ara continua sent el mateix. És a dir, que el percentatge de persones que pateixen abusos és sostenible en el temps. Això vol dir que no hem sigut capaços de revertir-ho o de trobar la manera de revertir-ho, no? I clar, jo pensava que seríem quatre gats, que necessitàvem això. I quan vaig començar a llegir els experts i tot, me'n vaig adonar que un moment és un de cada 5. Per tant, a veure què passa. Quan van començar a venir la gent, quan la gent va veure que hi havia un recurs que no existia, aleshores ens va sorprendre a nosaltres mateixes. Vam haver d'anar sobre la marxa, fins que el 2006 vam veure que havíem de professionalitzar molt l'entitat, havíem de tenir persones expertes, tant com a terapeutes com a gestió de la fundació, que jo no ho era, a més soc nefasta.
Què vols dir que ets nefasta?
Bueno, que jo a nivell de gestió no existiríem ja. Si m'hagués continuat jo com a directora, no existiríem. I aleshores la meva neboda, que sí que estava capacitada perquè era treballadora social i economista,
la meva neboda que en el seu dia
va trobar els poemes, després va ser la directora de la fundació, fins que desafortunadament a nivell de salut no va poder continuar, i ara en aquest moment és la meva filla
la que està al capdavant,
de
la fundació. Creus també, Vicky, que aquesta Creu de Sant Jordi que t'entregaran físicament, crec que és el mes de juny, oi? Que
està, el primer de juliol.
És una oportunitat perquè els mitjans també, doncs, en parlem, perquè més gent s'assabenti que existiu, que puguin obrir els ulls, no? I es pregunti allò de que si sospita que està passant al seu entorn pot ser un abús infantil, no?
Bueno, jo diria que la Creu de Sant Jordi, que a més premia el recorregut de la vida d'una persona. Clar, jo dono moltíssimes gràcies a tothom qui m'ha acompanyat en aquest recorregut, perquè com diu el poema de Goytisolo, no? Un per un no som res. un per un només som cendra, no? Mm. Per tant, vol dir que me l'han donat a mi, però hi ha tot aquest recorregut des de la meva neboda, que em va salvar la vida, fins a totes les persones després que estan a la Fundació, no? Llavors, durant molt de temps, jo crec que sobretot en els darrers anys, se'n parla molt. Se n'hauria de parlar més, d'acord? Però se'n parla molt. El que hem d'aconseguir és que la societat assumeixi que no és només una xacra social, sinó que ens interpel·la a tots. És a dir, que jo el que me n'adono és que socialment hem arribat a acceptar amb tots aquests anys. Abans érem invisibles, ara no. Ara existim, s'ha fet un pas molt important, però individualment i familiarment encara continuem creient que a nosaltres no ens passarà. I mentre no canviem això, la resta serà molt difícil.
I tu creus, Vigui, que en el punt en què nosaltres creiem aquesta possibilitat potser és la clau, no?
És totalment. La clau és que aquest que percentatge sostenible en el temps és perquè no m'ha aconseguit donar el missatge potser adient, oportú o jo què sé, però que l'hem de trobar, perquè fem un pas més, aquest pas de la societat, que ja entenem que això passa, ja passi també a nivell individual, en què les famílies tinguin l'abús sexual com a possibilitat i com a alerta de qualsevol altra cosa o trauma infantil o problema infantil que puguin tenir pels seus fills. És a dir, com a família, jo estic en alerta amb doncs que el meu fill o la meva filla pues, que mengi la salut, que no caigui, que vagi a una bona escola, jo que sé, quan són més grans, doncs que no es droguin, que no beguin, que no... Doncs el tema de les agressions sexuals o de l'abús sexual i fins i tot del bullying, que encara ens costa també, ho hem de tenir com a possibilitat també en la nostra llista d'alertes. I no hi és. No hi és perquè estem convençudíssims que la nostra família no
passarà. Que no
passarà.
Clar, perquè parlem molt de la prevenció, que això ha de ser així, però aquesta prevenció també ha d'anar acompanyada, diguéssim, amb una prevenció dels propis adults, perquè no tot el pes, no? Dona aquesta sensació, Vicky, no? Que recau en la víctima, en aquesta verbalització, no? De per què no ho has dit, no? I d'alguna manera, doncs, la vostra feina de col·locar també no tant el focus en l'infant, sinó en l'adult, perquè pugui tenir les eines per poder-ho detectar.
Clar, és que és fonamental, és que més del 90%
no,
dels casos...
Treure-li aquest pes, diguéssim, a l'infant. És així, també?
És molt difícil per una criatura que parli d'una situació que en alguna franja d'edat no entén, que en una altra franja d'edat no sap explicar, i que en altra franja d'edat doncs, hi entra la por de fer mal a la família. Hi ha moltes situacions que fan que una persona digui una frase que la diuen molt, eh? Estic més segura o més segur si callo que si parlo. Per què? Perquè no som una societat madura per ser facilitadors de revelacions. Llavors, un se sent que no ha de parlar o que se sent més còmode o més protegit si calla. Llavors, clar, estem fent tot el possible perquè la canalla parli. Em sembla perfecte que intentem fer tot el possible, però està desequilibrat, perquè també hem de fer tot el possible com a pares i mares o com a família a poder deixar de banda la por i assumir la responsabilitat, que com deia abans també és dir, bueno, és una possibilitat. Si un de cada 5 criatures pateix abusos o agressions sexuals i entre el 80 i el 85% és en aquest àmbit en què tu ho negues, això el que fas és protegir els teus fills.
I de fet tu, o sigui, parles molt també d'educar la confiança, no? Aquesta confiança que potser bueno, gairebé tu sabràs millor les xifres, Vicky, gairebé tots, la gran majoria dels casos són situacions intrafamiliars, no?
Sí, entre el 80 i el 85%.
Entre el 80 i el 85%, no?
Intrafamiliars i entorn de confiança, que aquí entren les escoles, situacions d'esport, extraescolars i tot això.
Clar, en aquest moment que som els propis pares, no? Que estem dient als nostres fills no parlis amb els estranys, vigila, a mi m'ho pots explicar tot, no? Aquest secret, no? Vicky, s'ha d'educar en aquesta confiança? Hauríem de també posar-hi més el focus?
Sí, bueno, és que com dius tu, la poca prevenció que fan les famílies, que afortunadament ara es fa i abans no, és alertar els nostres fills de que això, que tinguin compte al carrer, que no parlin amb desconeguts, tot això. Però clar, amb això estem dient, el perill ve de fora. I aleshores aquest és el missatge que no hem de donar, és a dir, el perill ve de fora, sí, però també hem de fer prevenció del 85%. I aquí és on fallem, perquè com que estem convençuts que no ens passarà, doncs aquesta prevenció no la fem. I hem de ser conscients de que sí que l'hem de fer, el que passa és que l'hem de fer bé i ens hem d'assessorar molt bé de com parlar amb els nostres fills d'això, no? Aleshores, no posar tant el focus en criminalitzar la família, de dir, llavors que la família és un lloc de perill, bueno, no, li hem de dir a les criatures que la família és un espai protegit, segur i tot. Però a la vegada hem de saber què hem de fer com a adults i com a pares, com em relaciono amb el meu fill o la meva filla, quines eines li dono, com creem una xarxa de comunicació perquè m'ho pugui explicar, i això es pot fer a partir dels 3 anys. Llavors, a partir dels 3 anys, tu pots educar i prevenir situacions abusives i fer-ho tota la vegada. I això és el que millor funcionaria si es pogués fer o si els adults fossin conscients de que hauríem de fer-ho així.
Clar, i arriba aquell moment en què tu dones el pas, no? I dius el que t'ha passat, com actua en la societat, però... O la societat i l'entorn més proper. Vicky, en el teu cas, vas tenir com aquesta reacció que la gent va desaparèixer o que no sabien com reaccionar?
Hi ha de tot, eh? Però jo també vaig tenir sort, ja veus, que sóc una persona de sort, de la vida, també vaig tenir sort que en el meu entorn hi va haver, doncs, la sorpresa, uns van reaccionar abans, uns altres van reaccionar després, però hi ha moltes persones adultes que es queden soles, que diguem que el canvi de vida només és referent a la seva pròpia vida, però en el seu entorn familiar més proper no canvia res. És a dir, ara ja ho has dit, però això que no surti d'aquí, això que no se sàpiga, i continua la vida exactament igual, i fins i tot amb l'agressor dins aquesta família, no? I a vegades és el propi adult el que està obligat a fer una doble vida, no? A fer veure que no passa res davant de la família, però després a la vegada fent teràpia a la Fundació o a qualsevol altre lloc que vagi, perquè costa molt de suportar aquesta dualitat de vida, no?
Clar, diries que hi ha avui dia, ara mateix, a l'actualitat, més institucions, ara en parlaves, empreses, centres educatius que treballen per aquesta conscienciació, no? I aquesta formació dels professionals que hi treballen per ser capaços, justament per trobar aquestes claus, no? Per lluitar contra aquesta xacra, que són prevenir, detectar, com dèiem ara, i gestionar casos d'abusos.
Bueno, jo, com deia abans, des de l'any que vaig a fundar l'associació, hem anat evolucionant, hem anat fent passos molt importants i en segons quins àmbits, com he dit abans. Llavors, a nivell, per exemple, de salut, d'educació, a nivell de psicologia, treball social, criminologia, pedagogia, és a dir que ja cada vegada hi ha més interès en especialitzar-se, en fer formació, reconeixen que és un cas molt complex i que moltes vegades necessita aquesta especialització. És com la medicina, no? Hi ha la medicina general i després hi ha l'especialització. Per què? Doncs perquè tant la violència de gènere com les agressions sexuals a la infància tenen una complexitat que necessita ser un professional, però especialitzat o preparat diguem, amb aquest tema, no? Llavors, sí que és veritat que l'àmbit, com deia abans, professional, institucional, s'ha fet una llei que no era impensable, ara falta implementar-la, que també és una altra història, que hi ha moltes coses que no s'estan fent, però es faran. És a dir que l'únic, torno a repetir, pares, mares, família, tenim una responsabilitat i un paper a revertir això. Per què no ho farem només sols les fundacions, ni el govern, ni les lleis? Això és un repte comú, és un repte de tots. I per tant hi ha d'haver més aquesta visió comunitària de protecció a la infància, i que m'importin els meus fills, però que també m'importin els teus, el del veí, el de la casa del davant, i una miqueta fer una sensació tribu, no?
De comunitat.
Exacte, de comunitat.
Mira, Vicky, des de la Companyia de Jesús, a través d'una carta que la qual ha tingut accés Ràdio Cel, i que la institució ha enviat als 234 exalumnes de l'escola jesuïta SCASP, que coneixíem, doncs, que han demanat al col·legi una condemna pública als presumptes abusos comesos pel jesuïta Francesc Peris durant els anys 70. Doncs amb aquesta carta de la Companyia de Jesús, bé, la institució explica que tornaran a revisar aquest cas i també condemna els fets, i al mateix temps també emplaça, doncs, a les persones que ho necessitin animen. Jo crec que la paraula és animar, no? A posar-se en contacte amb fundacions o associacions, també, com és el cas, i de fet ho cita textualment, com la Fundació Vicky Bernadet. Com valores, no?, aquest pas i aquesta col·laboració, no?
És que, en primer lloc, les víctimes ja no haurien d'haver-se vist obligades a ajuntar-se, a fer tot un treball de dir ens ajuntem tots per fer una carta. S'ha de sentir molt malament si no pot passar pàgina, perquè, per una banda, és injusta la prescripció. La prescripció no dona les mateixes oportunitats a les persones. Unes persones podran denunciar i altres no. Per tant, el primer error, crec jo, que és el tema de la prescripció a nivell de la llei, la LOPIBI. I, per tant, es troben que ni poden denunciar ni creuen que han rebut, diguem, la restitució suficient per part de les institucions, que en aquest cas és els jesuïtes, que en un altre cas és l'Escola Barcelona. És a dir, que s'ha de canviar, s'ha d'intentar fer un missatge comú de que el lloc on ha passat, el lloc on s'han detectat casos, siguin on siguin, faci els anys que facin, les víctimes han de tenir l'oportunitat de sentir-se reparades, restituïdes del dany, perquè moltes vegades els agressors ja estan morts, no ho poden. A veure, alguna cosa hem de fer la societat, les institucions en particular, i la societat en general, en què no se sentin tan soles. Llavors, aquesta protesta ja vol dir la feina que tenen les víctimes, només per dir, algú que ens digui, no?, que això no ens havia d'haver passat, o que algú ens digui alguna cosa. Llavors, la resposta, que em sembla molt bé, però que realment facin aquest pas que es comprometen a fer, tots els passos que es comprometin o que es puguin comprometre a fer les han de fer. Nosaltres, com a fundació, donem suport amb totes les, amb totes les institucions que volen intentar reconduir aquestes situacions. Amb els jesuïtes formem part de l'Espacio Seguro a Madrid per poder, diguem, estar al peu del canó amb això, no?
I treballar, no?, d'aquesta manera, exacte, conjuntament.
Exacte, no? I apretar perquè les coses es facin bé, que hi ha intenció de per part dels jesuïtes de poder restituir això, com estem amb aquesta comissió que ha fet el síndic de Barcelona, que està obert per totes les persones de l'Escola Barcelona i de les escoles que no han estat restituïdes i que nosaltres, un grup de treball, estem intentant restituir-les i que les institucions doncs facin el pas de reconèixer els fets, no?, i d'alguna manera demanar disculpes.
Diries que d'alguna manera la infància a vegades no sembla que sigui prioritària, ja parlo a les agendes polítiques, no?
No, és que no ho són. No, és que no ho són. A veure, per exemple, Espanya està per sota del percentatge del PIB que utilitzen els països de cara a la infància. Està per sota de la mitjana europea. I després, que quan es presenten a les eleccions, ara mateix, aquestes eleccions, jo no et sabria assegurar que no hi hagi un partit que hagi parlat de la infància, però sí que puc dir que en altres campanyes electorals la infància no surt. Com a molt surt, farem escoles, o farem, no? Però la protecció a la infància no està a la sobre la taula. I és que això es veu en les eleccions. No està inclòs a vegades en molts programes polítics. De fet, els nens i nenes no voten, vull dir que també té el seu perquè. Però és molt, molt, molt difícil assumir que potser les coses no es fan prou bé amb la infància. No és rendible a nivell polític, però sí que és veritat que cada vegada estem canviant més això. És a dir, que jo repeteixo, no hi ha estat tant el cas d'aquesta campanya electoral que estem vivint ara.
Però et dona aquesta sensació.
Per qüestions de salut, la veritat és que no he pogut. Però mira, ho repassaré, a veure si hem canviat una miqueta més les coses en aquest sentit. No?
Vicky Bernadet, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Jo em quedo amb aquest... he tingut sort a la vida, que deies, avui.
Tu diràs. No, molt, molt, molta sort. Perquè, com tu deies al principi, poder agafar un trauma i convertir-lo en una motivació, això no és fàcil. I, per tant, si he tingut aquesta oportunitat, doncs s'ha d'aprofitar, i l'aprofito.
Activista social impulsora de la Fundació Vicky Bernadet i també i d'aquí res, principis de juliol, no? Et faran aquesta entrega físicament de la Creu Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, Vicky.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Estel.